Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en dos temes, els canvis demogràfics a la ciutat en concret i al país en general, i l'assetjament, sobretot entre els joves, a les xarxes socials. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Ferran Garcia, company d'administració de la casa, Josep Amorós, escriptor i professor, i Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa. Molt benvinguts, molt benvinguda.
Bon dia.
Molt ben trobat.
Bon dia.
Si us sembla, comencem pel tema de l'assetjament a les xarxes socials. Aquest desembre ha estat notícia que el periodista santcoatenc Jofre Llombart havia presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils a la xarxa social Instagram on es comparteixen missatges anònims vexatoris i que vulneren el dret dels menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombart, on diu... Han estat publicant acusacions, calúmnies, rumors, insults i violacions a la intimitat de desenes d'adolescents de Sant Cugat. La denúncia presentada s'ha ampliat també a altres famílies que s'hi han anat afegint al llarg dels dies. És per un delicte de descobriment i revelació de secrets, segons ha informat aquesta casa de Cugat Mèdia en el seu dia. Bé, a mi el dubte que em sorgeix de tota aquesta problemàtica, que en aquest cas a la ciutat, diguéssim, ha sortit a través del Jofre Llombart, que és pare d'una d'aquestes alumnes afectades per aquesta... per aquest perfil emparat en l'anonimat de les xarxes socials, en aquest cas d'Instagram, és si podem controlar les xarxes socials. Quines eines tenim o quines podem arribar a tenir per tenir control i si creieu que hi ha de ser o no a les xarxes socials. En aquest cas és Instagram, però podríem parlar de X, podríem parlar de Facebook, tot i que el perfil de Facebook és gent doncs, més gran possiblement, o de TikTok.
De Facebook van marxar tots quan van veure el primer like de les seves mamis, això és obvi. I Twitter no els agrada. TikTok és la bomba. I no ho sé perquè jo ja m'he perdut, però això és una miqueta allò de les portes del camp, no? Per cert, el Jofre, gran amic i molt proper a aquesta casa. Esclar, és complicat, perquè, mira, si vols, a nivell anecdòtic, però, esclar, jo quan, sobretot, òbviament, en el moment de la pandèmia, estava a la uni, feia classes de matèries de comunicació, i els exàmens els fèiem telemàticament, òbviament, i cadascú amb el seu ordinador. Amb la qual cosa tens accés a tot. Bé, quan hi ha internet, perquè si no hi ha internet s'acaba el món.
És el cas d'avui, que tenim problemes de connexió a internet en aquesta casa i possiblement a moltes de les de Sant Cugat.
Doncs, esclar, hi havia sempre aquell punt de sospita de dir, ostres, et faran l'examen connectats, no? Amb les mil coses. En definitiva, ara, per fer-ho ras i curt, els deia, no ho feu amb intel·ligència artificial, no ho feu. No ho feu en ChatGPT perquè us pillaré. I com ens penses pillar? Com dius, aquest tio? Parlàvem doncs, amb la gent de tercer, bàsicament, en 20 i pocs anys. Home, és molt fàcil. Jo senzillament ho pregunto, agafo el teu examen, el fico a ChatGPT i li pregunto, l'has fet tu? Òbviament que no ho feia, perquè això no és absolutament no és infal·lible. Però bé, més o menys s'ho creien. Escolta, és un problema, l'assetjament és un problema seriós. El que passa és que de difícil solució, perquè torno a dir, és allò de les portes al camp. Aleshores, bé, a Austràlia hi ha hagut una sèrie d'experiències interessants, fins i tot a nivell legislatiu, tot i que jo no sé si el camí va per legislació. Perquè al final no podem evitar. Tu ara agafes un nano de 4 i 6 anys i t'agafen un llibre, a mi m'agrada regalar llibres, per raons òbvies, regaleu llibres, per cert, aquest Nadal, m'agrada regalar llibres, i agafen llibre, l'obren i volen ampliar la imatge amb la fulla, amb els dits.
Però això és perquè els hem ensenyat als adults, ells no neixen amb el xip, no?
No ho sé, a partir dels millennials crec que és així. Jo recordo que el meu pare em donava el mando a distància de la tele i em deia, pues arregla'm això que no m'aclaro. Doncs ells han nascut amb això. I quan jo vaig començar a treballar estava en una empresa d'assegurances, estava a màrqueting i l'ordinador ocupava una planta sencera del carrer Tosset i la memòria del propi ordinador, o sigui, tot eren exteriors, la memòria del propi ordinador tenia 72 cas. Ara portem 128 gigas a la butxaca. Gigas. Esclar, i això és progressió geomètrica, aleshores... No ho sé què podem fer. Sí, és clar, o sigui, controlar què miren, què no veuen, què no sé què.
Hi ha una normativa que diu que a les xarxes socials no s'hi pot tenir en compte fins que es tenen 16 anys. Això, per tant, ens deixaria que els joves podrien tenir accés, si parlem de l'edat escolar, a partir de primer de batxillerat o quan fessin un cicle formatiu de grau en mitjà. A partir d'aquí ja també hi ha la norma del dret i hi ha la norma social, no? Hi ha una responsabilitat de pares, mares, tutors i de la societat en general, perquè si no passa allò de és que aquest en té.
Però si la Lourdes té un iPhone.
És que jo sóc el... em fa ser el raret de la casa. Ferran, tu que tens criatures de diverses edats, sí. No sé si t'has trobat en aquesta situació, sí, que si bé tu li pots dir, escolta, fins als 16 anys no hi ha Instagram, perquè així ho marca la normativa de la mateixa plataforma, entres en una altra guerra, per dir-ho d'alguna manera, familiar.
És complicat, és difícil, perquè nosaltres érem d'aquest grup, dels que som, triem en donar. Nosaltres, els nostres, mira, encara he fet curt, perquè els hi vam donar amb els 15, però hi ha nanos que amb 8 anys, 7 anys ja en tenen, amb mòbils, amb capacitats d'accés a internet. Per tant, és un ventall. Estic d'acord amb el tertulià que diu que és posar portes al camp, però jo crec que hauríem de buscar un equilibri. Jo sempre penso que en el punt mig està la virtut. Evidentment, la norma restrictiva sola no aconsegueix solucionar el problema, i jo crec que també hi ha d'haver una part educacional, però també en els adults. És a dir, els adults hem d'aprendre també que aquestes eines que nosaltres podem fer servir, les fem servir amb seny, amb judici.
Alguns.
Alguns, els que... Els nanos això no ho tenen. És a dir, jo ara quan em llegia les notícies que anàvem a tractar i la norma aquesta que vol aprovar l'Estat, no?, de control de l'internet i tot això, i que recomana que a partir dels que sigui entregat a partir dels 16 i que es possibiliti activitats de sociabilització esportives a l'aire lliure. Els meus ja ho fan, això. Jo tinc fills que juguen al futbol, que els hi encanta, però els hi tira molt aquest món. Llavors, ja ho estan fent, això, i tot i així tenen aquesta problemàtica de les maquinetes, no? Llavors, nosaltres a casa, poso la meva experiència, el que hem intentat és posar un petit decàleg de normes. Per exemple, durant els àpats, els mòbils no es toquen. Som persones que interactuem, estem menjant, és un acte social en el que la família es reuneix per dinar i parlar. Quan acabem de sopar, els mòbils no es toquen. Per què? Pues perquè ja ha arribat el seu fi. És a dir, ja hem acabat de sopar i, o estem sopant i ja no. Hi ha alguna coseta més. Mentre això per una banda. I després, en el tema de la normativa aquesta que comentava el tertulià d'Austràlia, jo crec que pot ser que pot ajudar en certs casos. Per exemple, hi ha jovent que no té un control parental sobre aquests temes, perquè els pares, potser...
Perquè hi ha moltes realitats socials i familiars diferents.
Aquí està. Mm-hmm. Llavors, perdona, Josep, ja no te tornaré a dir més tertulià. penso que pot ajudar, tot i pensant que la norma sola no soluciona el problema.
Lourdes.
Sí, bueno... clar, el tema és super, super complicat, i de fet el planteig ja hi és. En les escoles ja s'han plantejat, diem-li, posar com a normes internes la no utilització dels mòbils.
De fet, des d'aquest any la Generalitat de Catalunya i la Conselleria d'Educació ja ha prohibit l'ús de telèfons mòbils estrictament a l'educació primària, i a l'educació secundària només es pot fer servir en aquells contextos que els docents vulguin utilitzar els telèfons, ordinadors o tauletes per l'activitat acadèmica, diguéssim,
sí. I jo crec que això és...
un pas endavant.
I tant. I clar, jo també sóc partidària de que no restringim les coses, però igual que la circulació, si tots anéssim per on volguéssim, no podríem circular. Per tant, s'han de posar normes. I aquí, sobretot, hi ha una part que encara és preocupant, perquè a nivell, per exemple, legal, els adults que ataquen a les criatures, vull dir, és un delicte penal, però quan són entrar menors de 16 anys, de 18 anys, tots dos, aquí tenim el buit, que és el que crec que és un dels problemes que s'ha trobat
en aquest cas,
no? Perquè, clar, què és el que s'ha de fer? Pues, per una banda, una educació de tothom, d'adults i també de joves. I jo... estic esperançada, per exemple, i potser en un àmbit molt personal, però veig a la meva filla que amb una criatura que té petita, bueno, s'histeritza, que no vegi la televisió, que no agafi un mòbil, que no agafi res, no els hi deixa tocar res. I crec que aquesta sensibilitat s'està, diguem-li, escampant més. De fet, a Estats Units, no?, on a Califòrnia, on
Silicon
tenen
Valley.
El Silicon Valley. Vull dir, els que allà hi treballen no volen donar un mòbil, una tablet als seus fills fins que no són adults. Per tant, jo penso que el progrés és una cosa que l'hem de saber acceptar i ajuda molt, ajuda molt. Qui no ha buscat alguna cosa que no sap per internet contínuament, la intel·ligència artificial, jo amb el xat aquest del, tinc el Lucía, no?, que és com un membre que et permet preguntar coses com si fos el xat GPT, però de manera, o sigui, és una eina útil, però com qualsevol avenç tecnològic, és segons com l'utilitzem, i quan hi hagi persones que no tenen la capacitat de decidir què és el que els convé, s'han de posar la manera, no només de prohibir-ho, sinó d'evitar que tinguin accés, perquè heu parlat d'aquestes xarxes, el, com es diuen?
TikTok.
El TikTok i l'Instagram i tal, però n'hi ha una més perillosa, l'OnlyFans. No sé si la coneixeu, que és només de caràcter sexual i que està inundada de gent jove i
bueno, dones, sobretot.
És terrible, per tant, s'ha de posar alguna manera per controlar-ho, sí.
Hi ha un altre ingredient que jo crec que juga en tot plegat, que és l'anonimat que permeten d'alguna manera els àlies i els avatars que ens posem a les xarxes socials. Nosaltres, quan ens relacionem en la vida, en el pla físic, per entendre'ns, no?, ens veiem cara a cara, tenim un nom o tenim un cognom i tenim un context que tothom pot arribar a saber. Ara, quan ens posem en el pla virtual, entrem a les xarxes socials. Sí que és veritat que bé, et fan registrar amb un nom i cognoms, que tampoc crec que ningú comprovi que existeixi amb un correu electrònic. Jo allà em puc dir Manolita 26 o com m'agradi, i interactuo a través d'aquest anonimat. Que es pugui interactuar a través de l'anonimat ens fa que siguem pitjors persones, perquè a mi a vegades se'm fa difícil pensar que alguns debats incendiaris que hi ha sobretot a X, o algunes actituds que hi ha, per exemple, en aquest xat que denunciava, en aquest perfil anònim que denunciava Jofre Llombart, on s'exposaven veritats i mentides de joves de Sant Cugat, se'm fa difícil pensar que això seria possible, o almenys hi hauria la mateixa dimensió si ho féssim cara a cara. No?
Ens agrada pensar que tots som molt bons, però no ho som. La prova és que els nens petits són molt cruels entre ells, tots ho hem estat, i sense xarxes, no? Sempre hi ha hagut el, no sé, el gordo, el segato, els de tots, sempre ha existit. Aleshores, és més, quan descobrim, per exemple, casos com aquest de França amb aquesta senyora, o fins i tot assetjament sexual i abús sexual, de vegades el que veiem és que està dins de l'entorn que no ho pensaves ni boig, i que dona una imatge de persona respectable i estupenda.
Sí.
O sigui, crec que hi ha un percentatge que diu, quan vas pel carrer t'estàs creuant amb un individu d'aquests. Per tant, no som tan bons.
Que difícil, perquè esclar, a veure, tens raó. O sigui, el bullying, l'única cosa que té de nou el bullying és la semàntica, és a dir, és senzillament la paraula que ens hem inventat.
I que entra en una nova dimensió, no?
Cert.
Sobretot a les escoles, si abans l'assetjament escolar, per entendre'ns, tenia un horari, no?, que era mentre les criatures estaven a l'escola, amb aquesta digitalització, aquest bullying es converteix, o aquest assetjament, que tenim la paraula en català, no?, es converteix en ciberassetjament, que és a dir, sí, que no hi ha moment de descans ni desconnexió, perquè et poden assetjar contínuament a través de WhatsApp o a través de xarxes socials.
Però ara penso que el problema de la xarxa, sobretot, és la sensació de la recompensa immediata, i això és el que, això és el que els atrau tant, i no...
Ens atrau.
Ens atrau a tots, òbviament.
A tots, els adults també.
La resposta immediata, però sobretot la recompensa immediata. Aleshores, doncs bé, què pots fer? No ho sé. Perquè també, a més, si entres en prohibicions, a tots ens atrau el prohibit. I estaríem afegint, diguéssim, un atractiu més al fet de dir, ostres...
Però hi ha, en lloc de la prohibició, treballar a través de l'empatia, no ho sé. Evidentment, la tecnologia i la revolució tecnològica hi és, existeix, i cada vegada és més creixent. Possiblement no podem lluitar contra intel·ligències artificials ni contra els gegants tecnològics com les xarxes socials, les nostres criatures, els nostres infants i els adults en farem un ús, alguns, uns abús, uns altres, d'aquestes tecnologies. Ara bé, tenint en compte que jo no puc prohibir a tot l'alumnat que tingui un compte a les xarxes socials, sí que es pot treballar, evidentment des de casa, però també des de les escoles i instituts, amb un currículum que incorpori una visió d'aquesta tecnologia, d'aquest ús i un respecte, potser a través de l'empatia, perquè la Lourdes ho apuntava fa un moment, el problema d'aquests comptes és que, en aquest cas, en el de Sant Cugat, al darrere d'aquest compte on se feia aquest assetjament, hi ha menors d'edat. No només menors d'edat, sinó que són inimputables, per tant, són menors de 16 anys.
Sí.
Aquestes criatures no tindran, perquè no poden tenir, i així s'ha decidit a nivell penal les persones que hi entenen, que no poden tenir unes càrregues penals, no? Però els actes tenen conseqüències. Com ho abordem també des de l'educació? Ja que són eines que entraran a la nostra vida, i aquí crec que és molt difícil lluitar contra això, com empoderem els nostres joves i com els eduquem perquè siguin conscients de què tenen a les mans?
Això és feina de casa, sobretot.
Hi ha coses... lamentablement fa molt temps que no només eduquem les famílies. Educa l'escola i eduquen les xarxes. Per tant...
Però l'escola és més fàcil. L'escola bloqueges internet. I fins i tot pots bloquejar cobertura i no tens connexió.
Jo dono classe al batxillerat i al batxillerat, escolta'm, quants cops ens connectem, perquè jo ho dic, sí. Agafeu els mòbils en la motxilla, anem a buscar això, perquè no, és una
segur.
Eina.
Penso
que s'ha de tenir, vull dir, no pots... una tecnologia nova...
Però
que
no que hi puguis accedir... Segur que tecnològicament és possible. És a dir, ara ens connectarem, pum, i quan ens hem de connectar, ens connectem, i si no, no hi ha connexió.
Això és servidor.
A l'escola, però això és fàcil a l'escola, en principi. A casa, escolta'm, jo de petit llegia el diari perquè el meu pare llegia el diari. Els meus fills han llegit llibres perquè jo llegia llibres a casa. Coi, si jo deixo el mòbil sobre la taula quan vaig a sopar, els meus fills també ho faran. M'entens el que vull dir?
Jo no vull dir...
Tu ho deies una mica abans. També.
Sí, jo en aquest sentit també el que vull dir és el dimensionament, que això agafes de dir el bullying, quan dèieu el bullying que es feia a l'escola, quedava allà, però el bullying a les xarxes socials té una embrancida i una durabilitat que...
I un abast, no?
I un abast, també? I que estem atacant a nanos que tenen una personalitat en formació, una psicologia en formació, són molt sensibles. Jo als meus sempre els dic, tothom a l'escola aporta, sigui gran, sigui petit, sigui gras, sigui prim, tots aporten, ni una sola vegada, a més, jo amb això és que sí, sóc anti aquest tema, perquè penso que els nanos, una persona que tingui una necessitat de voler treure's la vida amb 14, 13, 12 anys, és que és algo molt greu. Per tant, jo sempre, en els nanos, quan parlem d'aquest tema, sempre els dic, encara que no t'agradi, que no et caigui bé, tots en aquesta vida portem colors matisos. Per tant, si no t'hi pots avenir, no el maltractis, no el jutgis. Tu pel teu camí, ell pel seu camí. Però sí que penso que és un tema educatiu. El tema del bullying, o el tema de dels acusaments aquests a les xarxes socials, és educatiu. És a dir, aquests nanos, que jo vull pensar que fan aquestes crítiques destructives d'altres companys, ningú els hi ha explicat, o jo vull pensar que ningú els hi ha posat de manifest el dany que estan generant en aquestes persones. És a dir, jo sempre dic, jo tinc un fill que té una malaltia crònica i ho deixo aquí, cada mes vaig a Sant Joan de Déu. Doncs jo l'experiència que rebo de veure les vivències que hi ha en aquell hospital, a mi m'ensenya. Doncs jo trobo que aquests nanos necessitarien tenir una experiència d'aprenentatge sobre els danys que generen quan fan això, coneixent a persones que han patit això, per exemple, o com fan, que deien els articles que ens has compartit, molt ben referenciats, com quan es fan les campanyes del tabac, a les caixetes del tabac surt un càncer de pulmó que demostra el dany que genera això. Doncs han de ser conscients, jo crec que haurien de ser conscients del dany que generen aquestes pràctiques, perquè són...
Creieu que a vegades ja, és una mica des de la inconsciència o des de l'embranzida col·lectiva...
No, deixeu-me us digui que ja es fan les escoles. Hi ha una classe, es diu tutoria, i es treballen els temes. Fins i tot col·laboren els Mossos, venen, expliquen per tot el perill que tenen personalment a través de les xarxes i també totes aquestes qüestions. Això es parla i es tracta. Però mireu, els hi expliquem molt a tot el problema de l'alcohol i fins i tot el tabac, ho veuen. És igual, eh? Si ells volen fumar, és que ni s'ho miren.
Són immortals.
És que ni s'ho miren.
Es creuen, són immortals.
Bueno, jo no sé si vosaltres fumeu, eh? jo en un temps havia fumat molt, no hi havia l'enganxina, però jo veig que la gent que fuma és que ni la veu, la òpia, ningú es posa...
Estem parlant d'addiccions.
Clar, i aquí el problema està també a nivell neuronal, no? El que crea el cervell, la dopamina i totes aquestes coses, ja està.
És el que dèiem abans.
I llavors l'acceptació d'un determinat grup social, no? I fas el que et demana aquell grup en el que tu t'hi vols integrar. I lamentablement és un problema.
Jo estic molt d'acord amb el que deies, és a dir, és cert. Sobretot que vegin iguals que ho han patit. Perquè ni mossos que vagin a l'escola, ni res, això són rotllos. Perdona'm, eh?
No.
Estic parlant des del seu punt de vista. Hòstia, quin rotllo. Què diu aquest ara? No, home, no. Deixa'm estar, jo encantat, perquè mira, saps què? He aconseguit crear-me un perfil a OnlyFans. Bueno, i a sobre cobro pasta. I, saps? És que, esclar...
Aleshores, tu, per exemple, la teva idea seria portar una persona que hagués tingut un intent de suïcidi que els expliqués com es va sentir tot això?
Em sembla que això probablement podria funcionar. Nosaltres, de petits, i era una cosa que es feia tant a escola,
trànsit,
potser no tant.
Per exemple.
Pues amb el tema
però
del...
ens portaven a hospitals infantils?
Sí, però per exemple amb el tema de l'aprimament i tots els problemes i tal, que es fa i
exactament
tal.
Exactament igual.
I la gent, si té una, si als 15 anys tens una idea al cap, t'explicaran històries que tu te'n vas cap allà.
Esclar. Però si veus, si veus el que et passa amb un igual a tu, és molt diferent que no si t'ho expliquen els Mossos d'Esquadra.
Però clar, no és un igual a tu, no és un igual a tu, perquè tu em dius una persona que ha passat l'experiència i és gran i explica quan era gran. I un nano de 14 o 15 anys que vingui a explicar s'ha intentat suïcidar, doncs no sé si ni si tan sols és bo, no ho sé, eh? Això s'hauria de parlar ja amb un expert.
Porta-la a Sant Joan de Déu a treballar un dia per setmana.
Mira, jo el que pensava és amb això, amb els nanos, per exemple, si ho fan no pot ser, no pot tenir un càstig penal, però en el cas que es trobin i tal sí que podien anar obligats a unes sessions de teràpia per fer-los veure, comprendre i entendre.
Recuperar els punts del carnet, oi?
Seria una,
bueno, de fet, això és el que s'aplica, no?, des dels jutjats de menors.
De menors.
Ara que hem sabut la sentència, per exemple, d'aquesta manada de joves del Màgic a Barcelona, sí, que van abusar d'aquesta criatura d'uns anys. Dues vegades és en el que s'han trobat, perquè eren sis nens menors d'edat, sí, entre els 12 i els 16 anys.
Anaven a l'escola i la víctima s'havia de trobar...
El germà, que és qui va denunciar de fet el cas perquè la nena no ho havia explicat.
No sé. Penso que les mesures han de ser colpidores, és a dir, han de generar impacte, perquè si no, no aconseguirem canviar l'actitud dels joves, perquè estic amb el que diu la Lourdes. Ells, quan tenen aquestes edats tan de 16, 17, 18, 14, 15, el nucli és el seu grup d'amics. És a dir, d'on reben els inputs, d'on jo ho veig amb els meus adolescents de casa.
I la validació és entre iguals perquè el cervell funciona
totalment
així.
Totalment d'acord. Per tant, ha de ser algo que els hi generi impacte, perquè si no, no els hi canviarem la mentalitat. Jo crec que això...
Si us sembla, aprofitem aquests últims 7 minuts finals per abordar l'altra temàtica, encara que sigui un format més breu. Són els canvis demogràfics. Ahir es van fer públiques les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de Població. Si a mitjans del 2004 Sant Cugat entrava a formar part de la llista dels 15 municipis més poblats de Catalunya, amb 67.202 habitants, dues dècades més tard i 31.447 habitants més tard, Sant Cugat està a punt de fregar els 100.000 habitants, sent així el 12è municipi de Catalunya més poblat. Es tracta de les dades, com dèiem, d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística en funció del cens municipal de l'1 de gener 2024. Per tant, ja gairebé anem un any tard, però és el que ens acaba, els que ens passa amb les estadístiques, tant les de l'Institut Nacional d'Estadística com les de l'IDESCAT de Catalunya. Aquesta lectura, més enllà de la població de la ciutat i d'aquest creixement exponencial, sent una de les ciutats de Catalunya que més ha crescut en les darreres dècades, també ens demostren un canvi en la demografia de la nostra ciutat, que reflecteix, de fet, a la resta del país i de l'Estat, com és, per exemple, la baixada de persones entre 0 i 16 anys, que és el grup demogràfic que s'estudia, i també dels naixements, no? Aquesta casa publicàvem l'any passat que el 2023 havia sigut l'any amb menys naixements des que es tenen dades a Sant Cugat. Creieu que es fan prou polítiques o des de les polítiques públiques es té prou en compte aquest canvi poblacional? Que si bé creixem sobretot per la taxa migratòria, que són l'arribada perquè en taxa natural no creixeríem, estaríem en decreixement perquè hi ha més defuncions que naixements. Tenim una població que creix poc a través de la taxa migratòria. Tenim una població que cada vegada està més envellida, hi ha menys infants i més gent gran. Es parla molt dels baby boomers, aquells nascuts als anys 60, que són unes de les generacions més nombroses. Aquí en tenim tres exponents a la taula i jo encara no, però que bé, jo sóc millennial, que és una generació molt ampla també.
Sí.
Però sí que és veritat, doncs, que aquestes persones nascudes als 60 esteu arribant, no?, a aquesta etapa ja més propera a la jubilació, que té altres necessitats. Es fan prou polítiques públiques tenint en compte aquest canvi demogràfic que estem tenint? No sé si cal incentivar o no la natalitat, no sé si des dels ajuntaments, des de la Generalitat i des de l'Estat es té en compte aquesta població cada vegada més envellida i que requerirà d'uns serveis diferents als que teníem fins ara, o queden molts deures per fer?
Jo de moment encara encordo les sabates.
I que sigui per molts anys, escolta.
Sí, esclar, evident, òbviament. A veure, ostres, per començar, el model de creixement de població via taxa migratòria que té Sant Cugat no té res a veure amb Santa Coloma, amb l'Hospitalet, amb absolutament en cap altra ciutat important del nostre entorn, primera. No cal ni que explicar el per què, estem parlant d'expats, en fi, d'immigració, d'aquella que no en volem dir immigració.
És migració, és dir, però són rics.
Ah, exacte, o sigui, tornem a tenir una qüestió semàntica. Racista, eh? Exacte, tenim una qüestió semàntica. Una cosa és la immigració, una altra cosa són els que venen. Que venen a treballar, que venen a una feina, que venen amb un contracte, que venen a treballar aquí amb empreses d'alta tecnologia i de primer nivell. Vinguin d'on vinguin, m'és igual que vinguin de Segovia o que vinguin de Helsinki, és igual, l'enfoc és el mateix, el que no venen aquests és no són subsaharians. Bé, ostres, aquí, clar, hi ha una qüestió de sostenibilitat, perquè ostres, per pagar pensions necessites que hi hagi una base que cotitzi. I no ho sé on ens pot dur aquest model. Sí que cerca ja molt, això és com l'aigua, és a dir, es perd molta aigua en la distribució de tuberies que vessen, ja m'enteneu, però el problema és estructural, és a dir, i és cert, doncs, que això, que la població doncs envelleix, però és una tendència, això és absolutament global, és a dir, i quan diem global soc conscient que veiem, ho veiem des d'una perspectiva occidental, però vaja, ho deixo aquí.
Ferran Lourdes.
Sí, bueno, molt ràpidament.
Un minut cada un.
Dos variables o tres variables molt ràpides. És veritat, com diu el Josep, que la població envelleix. També és veritat que les polítiques, al meu entendre, de foment de la natalitat s'haurien d'emmirallar en els països nòrdics, tipus Suècia, Noruega, Finlàndia, que són països que amb això no tenen tants problemes. I després jo penso que la gent envelleix també és una oportunitat, és a dir, s'obren nous nínxols d'economia, és a dir, què vol dir que la gent envellim? No és una cosa periorativa, hi ha altres mercats, gent que té una capacitat econòmica, que pot viatjar, que no té problemes d'hipoteca, per tant, s'obren altres oportunitats i per tant també s'ha de veure així. I per últim, el tema de la intel·ligència artificial, potser falten mans, però potser d'aquí uns anys això es soluciona amb un tema robòtic, m'entens? Vull dir que posem els accents a les ITs, a les UTs, però pensem també que s'obren ara altres oportunitats.
Però jo penso que tenim un canvi cultural del concepte de família. Aleshores, la qüestió està que de vegades diuen no hi ha nens, no hi ha ajudes, tal i qual. Qui té més tassa de nens petits són la gent de nivell de renda més baix. Amb la qual cosa ens podíem arribar a pensar, tot és molt car, però és que la volem fer moltes coses, i ha enviat el concepte de família. Llavors, què? Ens jubilarem i cal que vingui molta gent per treballar? Home, depèn en què treballin. Perquè si són sous molt, molt baixos, les capacitats recaptatòries són molt baixes, totalment insuficients, aquestes persones necessiten més ajuts que no aportacions que ells fan. I a més, traslades la patada endavant, perquè en el moment que es jubilin també s'hauran de pagar. Hem de crear una economia que tingui un valor més alt i no ser una economia basada en el turisme, en servir cafès. Posem-nos a industrialitzar-nos i a tenir un altre nivell. Això és el que jo penso.
Per tant, queda feina. Aquest és el meu resum. Tenim feina i reptes per endavant.
Deixa'm dir, molt bon Nadal a tothom. Nadal, hi ha festes, sí, però sobretot hi ha Nadal.
Molt bé, igualment a tothom. Bon Nadal i bones festes.
Molt bones festes. Aprofitem també per desitjar-lo a l'audiència, perquè nosaltres avui a les 12 acabarem el programa i tornarem com les criatures. Després de Nadal ens guardem un dia per jugar també, el dia 7, però avui tornarem a ser aquí. Lourdes, Ferran, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta última tertúlia de l'any. Que tingueu molt bones festes i molt bon Nadal.
Igualment.
Gràcies.